Podcast, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Bon dia a tothom, estem en un nou episodi de l'Empodcast. Concretament estem a l'episodi 56, és a dir, que estem a la cinquena temporada, ja més enllà de l'Equador de la cinquena temporada, i un episodi més, estem els habituals implicats. Per un costat i a les terres del nord tenim l'Albert Toms. Hola, Albert, què tal? Com estàs?
De vacances, estic de vacances.
Ah, ostres, molt bé.
O sigui que m'he perdut l'inici de la meva unitat.
Oh, ja heu començat, sí?
Això diuen, però jo encara no. Jo només he vist fotos, encara no hi he pujat, el cotxe nou. A veure què tal va, veure, ja us explicaré les desventures del Mercedes amb xòfer. A veure, què tal?
I portaràs també una emissora, ara?
Sí, i un detector de monòxid de carboni... Sí, sí. Bé, nosaltres teníem una porra engegada a veure qui és el primer que perd la ràdio.
Si el nostre unitat l'ha de perdre algú, sóc jo.
Bé, en fi, escolta, més igual, ara aquí no anem discutint aquí de coses del SEM i tal, perquè fem més coses a part d'aquesta. Sí, estic al nord vol dir que estic al Pirineu, eh? No tant al nord, eh?
Sí, podries estar més al nord, sí. Molt bé. Què més? Vols dir alguna cosa més pels els que ens escolten per primera vegada?
Hauríem de dir que tinc un blog que és lemermetpirineus.cat o .eu... I que més haig de dir, ja sí que treballo a l'hospital aquest de Cerdanya, aquí al Pirineu Català, i la unitat ara és la 2202, l'alfa 602, això no, l'alfa 202, veus? Ja uf, això serà difícil. Bueno, ara et presenta tu, Xavi, perquè jo estic al nord, però tu també.
Sí, jo estic al nord-est del Principat, a Figueres, a urgències, i també unes quantes guàrdies al mes les fem a la 206 del SEM. Ah, i alguna cosa, tot i que cada vegada menys, però bueno, alguna cosa interessant anem posant en el blog d'Urgem.cat, on entre altres coses tenim també el diccionari d'Urgem, que després sempre parlem d'aquells termes en català, i ja està.
Tenim un grup de Telegram, som 150 ara ja gairebé, que ens expliquem penes. Després de les recomanacions haig de comentar una cosa que va sorgir en el grup de Telegram també allà, però ja ho explicaré després.
Una bona notícia o una notícia així...
Saps que fem recomanacions que després desrecomanem per tornar a recomanar per una recomanació que era, ara ja no és, i tot això, doncs una cosa d'aquesta. És una actualització, una recomanació, va.
Ah, bueno, això és lo habitual. Fantàstic, molt bé. Doncs avui, Albert, tenies moltes ganes d'explicar-nos un tema relacionat amb l'oxigenoteràpia. És així?
Sí, sí, és així, però és el maig. Normalment al maig sempre n'explicava un de llam, d'infart i tal. Però com que anem tard, ens hem saltat capítols i o sigui, ara hauríem d'anar pel 60 pràcticament i anem pel 56 vol dir que hi ha un cert decalatge. I avui una de les coses que m'agrada fer de tant en tant és parlar de coses bàsiques. Bàsiques en el sentit que no són de gran complexitat, però sí que abasten a moltíssims professionals. I el que vull parlar avui és dels dispositius d'administració d'oxigen, dels diferents que tenim i quan serveix cadascú i quan no s'han de fer servir i totes aquestes coses.
No és que s'hagin acabat els temes d'electrocardiografia, eh?
No se m'han acabat, Tinc 3 o 4 patrons més que els tinc allà...
Els estàs coent?
Sí. De fet, en tenim un dependent de parlar amb tu, que és el bloqueig de branca dreta de Novo, oi? Que va sortir en l'episodi passat, però aquest ja veurem a veure com ho fem.
Sí.
Perquè igual aquest, si ens hem de barallar, igual podem agafar, jo que sé, unes espases i tal. Ja ho veurem.
Bé, doncs avui ens centrem en el tema respiratori. Aviam què ens expliques, aviam què aprenem de nou.
Més o menys el que ets explicat ho tinc clar, però vaig aprofitar del One Pager ICU, que això ja és una recomanació que vam fer en el seu dia, que és un metge, el doctor Nick Mark, que té aquest lloc web en què fa infografies molt xules, i he aprofitat per traduir-ne un parell que té justament d'aquests dispositius. Suposo que quan sortirà aquest episodi estarà publicat al meu blog per les infografies aquestes amb la informació rellevant, oi? Parlem d'oxigen, i l'oxigen és una droga. És una droga més. I com totes les drogues que tenim en el nostre arsenal terapèutic, doncs té indicacions, contraindicacions, dosis i...
Creen dependència. I creen dependència, no?
Algunes sí, d'altres no. I de fet hi ha gent que sí que està enganxada a l'oxigen, però no per dependència, sinó per necessitat, oi? Algun dia parlarem de tot el que té a veure amb la farmacoteràpia vinculada a l'oxigen. Quines són les indicacions i contraindicacions, doncs en parlarem un altre dia. Jo em quedo amb el que tant en tant algú se li ha d'administrar oxigen i com ho fem. De totes les drogues que tenim, mira, aquesta m'agrada molt perquè aquesta és una en què pots mesurar l'efecte. Hi ha moltes altres drogues en què la forma de mesurar l'efecte és molt subjectiva, oi? Però aquí no, aquí tenim una forma molt objectiva de mesurar-ho, que és mesurar la quantitat d'oxigen que tenim en sang, que això ho fem amb la pulsioximetria de forma no invasiva, i abans que existís la pulsioximetria, o ara si volem determinades coses, doncs ho farem amb una gasometria sanguínia, ja sigui venosa o arterial. De la pulsioximetria n'hem parlat en l'episodi 21. Si no l'heu escoltat, us recomanaria que l'haguéssiu escoltat, perquè hi ha unes quantes coses que són rellevants. I ja em vaig quedar amb les ganes de, quan vaig parlar de la pulsioximetria, d'algun dia fer algun episodi parlant de la fisiologia de l'oxigen, la corba dissociació de l'hemoglobina i aquestes mandangues, però crec que després d'això no ens quedarà cap oient. En fi, deia que això, que podíem mesurar l'efecte de l'oxigen que administrem amb la pulsioximetria. I anant a lo fàcil i a lo simple, tenim uns números de pulsioximetria que són els que hem d'arribar. Hi ha un objectiu general que es llegeix d'uns quants puestos, que és, si arribes al 94% ja vas bé, no necessites més. Això quan ets un pacient que tens un edema poc, una malaltia pulmonar obstructiva crònica, ets un retenidor de CO2, que això és un concepte que també potser en parlarem algun dia, perquè crec que no és tot tal com ens l'imaginem, podríem tirar uns números més baixos, no? Les recomanacions són del 88 al 92%. Però jo, després de la Covid, veig un 90 i estic bé, estic tranquil. El pacient està a 90, està fantàstic. Us en recordeu, per la Covid, que teníem gent a 60 i els tios estaven panxos i parlaven i tal. Llavors jo ara veig un 90 al monitor i ni m'aixeco. Quedem-nos amb que necessitem uns números de pulsioximetria raonables i que amb l'administració d'oxigen exògena, afegida a l'aire ambient, doncs podem arribar-hi. I tenim aquest dispositiu, el pulsioxímetre, que ens permet mesurar l'efecte del que estem fent. Té mancances, té tota una sèrie de coses que us recomano que aneu a escoltar l'episodi. Jo, per explicar-vos tots aquests dispositius, que ja de seguida tots us en venen al cap mangueres que surten d'una bombona o d'una presa d'oxigen de paret, necessito explicar tres conceptes, perquè si no després ens perdrem una miqueta. El primer concepte és bastant senzill, i el concepte de concentració. Nosaltres respirem aire ambient habitualment, però respirem una barreja de gasos. L'aire ambient, el planeta Terra, és un 78% de nitrogen molecular, N2, gairebé un 21% d'oxigen molecular, O2, i l'altre 1% que queda és bàsicament argó, que és un gas noble, i altres coses. CO2, una miqueta, i altres coses, que per aquesta misèria ja ni les contemplem. La concentració és això mateix que acabo de dir ara, és a dir, d'un total del gas, com que hi ha diferents components, doncs cada component ocupa un percentatge, una part de tot aquest total. Sí? És fàcil. Un 21% d'oxigen. Això per aire ambient. Però després tenim tota mena d'altres combinacions estranyes de gasos, els que fan submarinisme ho coneixen, perquè si l'heliox, el nitrox, el barreges estranyes...
Vols dir que, per exemple, en un metro cúbic d'aire, el 20% és nitrogen... Això, eh?
Un metre cúbic d'aire, que són 1.000 litres, doncs d'aquests 1.000 litres, 780 no sé quants són nitrogen, 208 o 210 són oxigen, i el que queda, argó, 10 litres, el que s'escaigui.
Vale.
Això és el concepte de concentració. D'un total, hi ha una part que li correspon a cadascú. Quan parlem d'oxigen, o de fet, quan parlem de qualsevol gas, quan inhalem un gas, doncs això n'hi diem la fracció inspirada del gas en qüestió. És a dir, la fracció inspirada d'oxigen és quan d'aquest gas que nosaltres inhalem és oxigen. Aquest concepte de la fracció inspirada d'oxigen és rellevant, no per avui, però és rellevant per moltes coses que després fem servir. No? O sigui, el concepte de la PAFI, que vam parlar en el seu moment també, o quan hem de parlar, i hi ha molts processos patològics, doncs saber quina FiO2 té el pacient, quan fem números, a veure si allò està bé o malament, doncs és rellevant. La FiO2 és la fracció inspirada d'oxigen, és a dir, quina part d'aquest total d'aire que inspirem correspon a l'oxigen. N'hi diem concentració. Sí? Si jo agafo un dispositiu per administrar més oxigen, doncs el que hi haurà és més concentració d'oxigen. Si jo agafo un dispositiu que la meitat del gas que entra és oxigen, doncs tindré una FiO2 del 0,5 o del 50%, si ho preferiu dir un percentatge, que és com ens, més o menys ens orientem tots. Si jo dins una atmosfera del 100% d'oxigen tinc una FiO2 de 1, si estic respirant només oxigen. Els astronautes de l'Apolo 1, per exemple, els que es van morir cremats a dins, tenien una atmosfera tonejada i era 100% oxigen. Per res es va encendre tot, perquè l'oxigen és un comburent amb el qual en presència d'oxigen tot s'encén. El concepte de concentració. Per què és rellevant? Doncs perquè tenim dispositius d'administració d'oxigen que són de baixa concentració i dispositius que són d'alta concentració.
Sí, sí.
Ara bé, concentració no vol dir quantitat, perquè jo puc tenir la mateixa concentració de moltes coses, però que el total de coses sigui molt petit. I això no és rellevant per on ens movem nosaltres, però en el planeta Terra, a nivell del mar, la pressió atmosfèrica és la que sigui, una atmosfera, però a mesura que anem pujant d'alçada, aquesta pressió total va disminuint. No em preocupa perquè on habitem habitualment, fins a aquests 2.000 metres, la diferència és molt poca. En altres circumstàncies, doncs, si un dia parlem del mal d'alçada o parlem de patologia vinculada a l'alçada, doncs haurem de parlar d'això, que a mesura que anem guanyant alçada, la concentració d'oxigen és la mateixa, segueix sent un 21% d'oxigen, però la quantitat de gas que hi ha, és a dir, cada vegada que nosaltres fem un esforç inspiratori, doncs no entra la mateixa quantitat de gas quan estàs a nivell del mar que quan estàs en alçada. Has de fer molt més esforç per aconseguir la mateixa quantitat de gas. Això es mesura amb les pressions parcials, que té la seva rellevància, però que només el cito, perquè no ens movem nosaltres, no ens ve d'aquí. Si féssim medicina aeronàutica, o estiguéssim, jo què sé, em sembla que és a Bolívia, que hi ha un hospital que està a 4.000 metres, segurament això seria molt rellevant. però en el nostre entorn, que no hi ha pràcticament ningú que visqui de forma habitual a més de 2.000 metres, no ens és rellevant.
Tindria relació amb la medicina hiperbàrica, això, o no?
Seria medicina hipobàrica.
Bueno, sí, vull dir, sí.
Però té relació en el moment que hi juguen les pressions, clar. Hiperbàrica vol dir que hi afegim més pressió. Si afegim més pressió vol dir que estem afegint carretades d'oxigen. Quan entres algú a la càmera i els fots, jo què sé, a 3-4 atmosferes, li estàs posant una borrada més d'oxigen en quantitat, però la concentració, si respiren aire ambient, és exactament la mateixa, 21%. Només que la quantitat de gas, la quantitat de molècules, si vols dir-ho així, és diferent. De fet, ara no voldria equivocar, vull dir, això agafeu un pinces, nosaltres necessitem de l'ordre d'un quart de litre d'oxigen pur a una atmosfera per minut. No necessitem més per mantenir-nos vius. La quantitat d'oxigen que nosaltres consumim en repòs és un quart de litre d'oxigen a una atmosfera per minut. Això són, ho vaig estar mirant l'altre dia, són 10 a la 22 mols d'oxigen, que són no sé quants grams. No recordo ara exactament els números, però la idea és que amb molt poc oxigen, parlant en pes, en tenim prou. La majoria d'aire que respirem és nitrogen que entra i surt, que no fot res, és inert per nosaltres. Aquests són fàcils. El concepte de concentració, aquest és ben senzill, tothom l'entès ràpid, el de les pressions, com que no ens importa, passando, però el que és rellevant és el tema del flux. Què vull dir amb això del flux? Nosaltres, quan respirem, agafem aire i el deixem anar. La inspiració sempre és la que gasta energia.
Sí.
Si és espontània és perquè nosaltres fem força amb la nostra musculatura, si és mecànica és perquè la màquina empeny, però l'exhalació sempre és passiva. La nostra caixa toràcica s'ha expandit i en el moment que deixem de fer la força, ja sigui pròpia del pacient si és en espontània o de la màquina, doncs torna a la seva posició inicial. L'aspiració és passiva. Normalment això vol dir que per temps triguem una vegada a inspirar per dues a expirar. Nosaltres entrem tot el gas que arribarà als nostres alvèols en un espai i l'exhalem en dos. Per tant, vol dir que tot el gas que movem entra en un terç del temps respiratori. Sí? S'entén això?
Sí.
Si jo faig una inspiració molt profunda, entrarà molt més aire. Jo puc fer respiracions de lo habitual, que és mig litro, per una persona de 70 quilos, aquests 6 mil·lilitres quilo, per una persona de 70 quilos seran 420, o per 80 seran 480, aquests 6-8 mil·lilitres quilo de pes ideal, recordeu, doncs això ho faig a cada inspiració. Si això ho entro en un segon, tindré un flux concret. Ara intentaré explicar una miqueta això dels fluxes com va. Quedem-nos amb la idea que nosaltres triguem un temps en inspirar, que és quan ha entrat tot l'aire, i dos temps a expirar, que surt sol. Fem els números, si voleu, que potser és més senzill d'entendre. Jo respiro 15 vegades per minut, per tant respiro un cop cada 4 segons, i cada vegada que respiro entro mig litre.
Sí.
Això vol dir que jo moc 15 respiracions per mig litre, moc 7 litres i mig per minut. El meu flux, el cabal, que després en parlarem d'això, el cabal d'aire que jo moc són 7 litres i mig per minut. Però no entra en un minut. Si hem dit que trigàvem un temps en inspirar i dos en expirar, tot aquest gas ha d'entrar en un terç d'un minut. En 20 segons han d'entrar 7 litres i mig. Per tant, el meu cabal, quan jo inspiro, no és de 7 litres i mig, que és el que trigo un minut. És de 7 i mig per 3, que seran pràcticament 22 litres. És a dir, la quantitat de gas que jo entro, la velocitat a la que ha d'entrar el gas, perdó, són 22 litres per minut. Si jo tinc un sistema que m'aporta menys cabal de gas del que jo bellugo, si tinc un sistema que m'aporta 15 litres per minut, i jo inspiro amb un cabal de 22 litres per minut, es barrejarà el cabal que em ve pel sistema més el que hi ha al voltant. Si tinc alguna cosa que em restringeix el flux, l'exemple que poso sempre és respirar a través d'una palleta. Si jo et faig inspirar amb una palleta de la boca, tu pots entrar al gas, però et costa molt més perquè el flux està restringit, oi? Si jo tinc alguna cosa que objectivament o subjectivament em limiti l'entrada d'aire, la persona, quan l'intenta agafar, doncs veurà que no entra prou. Això, quan estem bé i ho fem el joc de la palleta, ho passes una mica de malament perquè dius, hòstia, m'està costant, però imagina't que t'ofegues. Imagina't que tens una insuficiència respiratòria, tens ganes d'aire, necessites aire. Bueno, cony, quan vas corrent, necessites tot l'aire que t'entri. Si et poses alguna cosa a la cara que et limita l'entrada d'aire, tens la feina d'intentar agafar-lo i, a més, de superar aquella resistència. Per tant, hi ha com una sistemàtica humana que en el moment en què tens alguna cosa que tens la sensació que et limita l'entrada de gas, t'ho treus. Si us hi fixeu, quan més fotut està algú que s'ofega, més es treu les mascaretes de la cara, perquè més ànsia d'aire té, més flux se necessita entrar. Hem parlat que movíem un flux inspiratori de 22 litres quan respiràvem una inspiració de mig litre 15 vegades. Ara imagina't que faig un litre 30 vegades. Això és multiplicar per 4 aquests 22 i mig. I el meu flux inspiratori és 80 litres. 80 litres per minut és el que jo moc quan inspiro. evidentment no estic inspirant un minut sencer, estic inspirant doncs, l'estona que toqui.
Quan parles de cabal i flux, és equivalent? No sé si hi ha diferències o és un...
En parlem després de l'Urgent Mode perquè necessitaré ajuda amb això. Necessitaré ajuda perquè jo ara mateix els estic fent servir igual, tant un com l'altre, però crec que amb això necessitaré ajuda. No ho tinc massa clar tampoc. Llavors, per què insisteixo tant en el flux? Perquè de dispositius d'administració d'oxigen en tenim que aporten tant flux com el malalt respiri, i aquests són els dispositius que es diuen d'alt flux, tant fot que el pacient respiri amb un cabal de 20 litres per minut que amb un cabal de 60. El dispositiu hi arriba i dona el que el pacient tira en aquell moment. Però tenim altres sistemes que són de baix flux, que són tots els altres sistemes que no arriben a donar el cabal inspiratori que el pacient demana. Tenim que els tres conceptes, el de la quantitat de gas, que és la pressió parcial i tal, que aquest no ens importa perquè vivim en alçades que això no ens afecta, el de concentració, és a dir, quina part del gas que respirem és oxigen, i aquest del flux, o de cabal, que és a quina velocitat entra el gas quan jo l'inspiro. Aquests tres conceptes són importants. Entrem ja en els dispositius, vinga. El primer dispositiu que està descrit, i jo només he vist una vegada, quan estudiava, i no l'he vist posat, és un que és una cànula nasal que va dins un sol nariu, es deia nariu, això? Hòstia, Xavi, ara me'n recordo, això. Hòstia, l'Urgent Mode ara ens ataca. Bueno, després per l'Urgent Mode el trobem, aquest.
Sí,
que això està descrit bàsicament per neonats, bàsicament foties una mangareta d'un parell de centímetres que entrava dins el nas i el fixaves allà. Per un adult igual en 3 o 4 centímetres. Pues quan fiques una sonda nasogàstrica que li fots una manguera de mig metro, pues aquí en comptes de mig metro li fiques 3 o 4 centímetres. Això tenia les seves indicacions, que entenc que és com que entra cap a darrere les quanes, doncs no es veu afectat per la... Digues, Xavi.
No anava a dir que jo no l'he vist mai, aquest dispositiu no l'he vist mai.
Va, jo només l'he vist un cop quan estudiava, per tant, no es fa servir. No es fa servir doncs, perquè tenim alguna altra cosa que va millor que aquesta cànula nasal.
Sí, sí, sí.
Que són les cànules nasals o ulleres nasals. Això ho vam posar al grup de Telegram perquè es pot dir de les dues maneres, la que prefereix el TERCAT em sembla que és ulleres nasals i decidim si li diem ulleres o cànules, doncs ulleres nasals. Les ulleres nasals tothom li sonen, és una tubuladura que en un extrem de la tubuladura té dos petites prolongacions que surten de la tubuladura que són les que ficaríem a dins de les dues narius. N'hi diem ulleres doncs, perquè el tub aquest es divideix en dos que es tornen a juntar en aquestes prolongacions i aquesta divisió dels dos la fiquem envoltada a les orelles com si fossin unes ulleres. Per això se'n diuen ulleres nasals, que te'ls posa i te'ls treus com quan es posa unes ulleres. Aquest què té de bo? Doncs que és molt confortable. Bueno, molt. Relativament confortable. El portes posat i gairebé no et molesta. No et permet menjar, no tens la sensació que tinguis res a la cara que et dificulti la respiració, que però tens això dins la nàpia, que doncs, hi ha gent que li molesta. Especialment els malalts vells amb demències vàries, doncs, hòstia, estan contínuament tirant-s'ho. De fet, s'ho treuen tot. Per tant, les ulleres nasals també s'ho trauran, oi?
No molesta fins que no passa algú per darrere i agafa el caudalímetre i et posa 6 litres, no? Les ulleres nasals.
Això que acabes de dir ara és rellevant, perquè aquestes ulleres nasals et donen una concentració més elevada d'oxigen. És a dir, tu respires aire, ambient, barrejat amb l'oxigen que surt de la cànula nasal, de les ulleres nasals. El que surt per la cànula és només oxigen, que es barrejarà amb l'aire ambient quan tu inspiris, d'acord? Com més oxigen li posis al cabalímetre, més concentració d'oxigen tindràs. A un litre per minut que surti de les ulleres nasals, quan has de tenir una FiO2 del 0,21, és a dir, que respirar un 21% d'oxigen de l'aire ambient, doncs es calcula que és un 24%. I a mesura que vas pujant, va augmentant aquesta FiO2. Fins a quan? Doncs parlen que 6 litres estàs entrant al voltant de 0,35 de FiO2, un 35%. És molt poc precís per molts motius. Un és perquè depèn de com de fort respiris, doncs entraràs més o menys aire ambient. Si tu respires poquet i no entres massa aire, doncs allò que dèiem del flux, oi? Com que tens menys flux, doncs hi haurà més oxigen que entrarà. Si respires molt de pressa, allà segueixen sortint sempre 6 litres per minut, o els que siguin, oi? Però tu fas un flux molt més alt. Aquest és un sistema de baix flux, perquè no arriba a donar el que el pacient pot arribar a inspirar. Si el pacient inspira 20 litres minut de flux inspiratori i n'estic donant 6, doncs no és que no arribarà. També té un altre problema, que és que si això ho posem nasal i el pacient respira per la boca, home, algú farà, però poquet. Per tant, és un sistema que l'únic que té de bo és que és confortable. I tu has dit una de les coses que fa que deixi confortable, que és fotre-la tota castanya. Perquè t'entra una castanya grossa de gas, sec i fred. Per un ratet, doncs mira, l'aguantarem tots, però quan portes 4 hores que t'està entrant allà pel nas, és terrible. Quin altre sistema tenim que millori alguna de les pegues de les ulleres nasals? Doncs en tenim un que aquest, haig de dir que no l'havia vist mai fins que vaig venir a treballar on treballo ara, que és la mascareta simple. Mascareta simple què vol dir? Doncs és un tubo que va del cabalímetre de paret fins a una mascareta. Una mascareta de plàstic que té uns orificis laterals perquè tu puguis exhalar, perquè no es quedi tot el gas exhalat a dins, i ho lligues amb una veta per darrere el cap. I té un pont que s'aguanta el nas com on s'aguanten les ulleres. Això en diu mascareta simple per què? Pues perquè només és una mascareta amb un tubo, no hi ha res més.
I això ho teniu? Sí?
Nosaltres no, però resulta que és un estri que fan servir molt els ambulanciers i els bombers francesos. Aquesta mascareta simple funciona exactament igual que les ulleres nasals. Com més cabal li poso al cabalímetre, més concentració d'oxigen inhalarà la persona que el porti. Depenent del fabricant, doncs et dirà doncs a 4 litres la FiO2 és de, no m'ho invento, 30%. A 8 litres la FiO2 és 40%. Té la mateixa pega que les ulleres nasals, que és que en funció del flux inspiratori del pacient es barrejarà més o menys amb aire ambient, però t'elimina el fet que el pacient, si respira per la boca, doncs tant te fot perquè porta una mascareta. I la mascareta tant et va al nas o a la boca. Té un altre avantatge, que és que per personal no entrenat o per personal que no conegui massa bé els dispositius, és molt senzill. L'enxufes i mous la roda. No has de fer res més. Ara podríem discutir de què fan i deixen de fer els pompiers francesos, però una de les coses que tenen clares és que ells fan assistència sanitària a les víctimes i intenten ser segurs. Sobretot la seguretat. Llavors el que fan és posen la mascareta i el que toqui. Que s'atura 90, el que tinguin apuntat. Si s'atura 80, li fots 8 litres amb la mascareta simple. Si s'atura el que sigui, el que tinguin apuntat, perquè això evidentment ho tenen apuntat i ells compleixen. Aquests segueixen un sistema de baix flux, perquè dona el que dongui el calímetre, 15 litres. Si em dic que la persona de normal i ara el flux inspiratori són 20 litres, és que no arriba. Aquest és un sistema de baix flux. Anem a un altre, que aquest és el que segurament tothom coneix, que és la mascareta Venturi. És una mascareta com l'altra, va lligada amb una veta darrere, té el seu pont amb la peça metàl·lica per ajustar-lo bé, que quedi ben centradet, té els seus orificis aspiratoris, perquè quan tu exhalis surti cap a fora, però aquest el que té és un sistema entre la mànega i la mascareta que pot ser un sistema que es desmunta i són peces de colors, o un sistema que tu rodes, és un dispositiu que tu el manipules, i amb això ajustes la concentració. Si ens fixem en aquest de colors, no és el que tinc jo, però hi ha llocs on els agrada molt, perquè visualment saps quina concentració està entrant des de fora. Doncs tu el que fas és canvies aquest connector que hi ha entre la mascareta i la manguera, i en funció del color, doncs saps quina concentració està entrant. Com funciona això? Això funciona per l'efecte Venturi, que és el mateix efecte que permet que els avions volin, tota una sèrie de coses que són molt contraintuitives. De fet, hi ha un experiment d'aquest per canalla als instituts, que és divertit de veure. Jo l'intento explicar ara i després a veure si la gent l'entén, eh? Tu agafes una pistola d'aire comprimit, agafes la pistola i poses un paper de diari a sobre i apretes perquè surti l'aire. Què farà el paper de diari?
Apretes perquè surti l'aire de la pistola...
Tu tens el paper de diari que està plegat a damunt la pistola d'aire comprimit. És a dir, tu tens el llom del diari, diguéssim, just a sobre la pistola. I jo disparo aire endavant, que sortirà per la cantonada del diari. Llavors, què farà el diari? Sortirà propulsat o què farà quan apretes aquí?
Sortirà, caurà cap avall.
El que fa és, quan tu apretes, l'aire comprimit es desplaça endavant i per efecte Venturi xucla tot l'aire que hi ha al voltant i el paper es queda enganxat a la pistola. Això és molt contraintuïtiu, quan aquest és un experiment que els hi foten a la canalla als instituts i es queden tots flipant. Però què ha passat? Doncs ha passat això, que quan tenim un flux endavant, aquest flux endavant arrossega el fluid, aquest cas aire, que té al voltant per uns orificis i se l'emporta endavant. Llavors, jugant amb la mida de l'orifici, tu garanteixes una concentració concreta del gas que surt al final. És a dir, barrejant el que ve per la mànega amb el que xucla al costat, doncs tu arribes a una concentració a la que tu li demanis. Si és amb aquests de colors, doncs tu vas canviant. El taronja em sembla que és un 60%. Els colors no me'ls sé, perquè no en tinc. Jo el que tinc és un dispositiu en què tu vas manipulant el dispositiu, cada fabricant és diferent, que vas fent més gran o més petit l'orifici, i amb això el que faig és ajusto la concentració. Quin avantatge té això? Que la concentració sempre és la correcta. Jo sé que si poso aquella obertura amb aquell cabal d'oxigen, jo sé que està entrant allà sempre, és un 30%, un 35%, un 40%, un 50%.
Uh-huh.
I és un sistema que dà el flux. Per què? Perquè li donarà tot el que el pacient vulgui. No hi ha cap limitació, no hi ha cap restricció. Jo puc respirar 60 litres minut i la meva mascareta Venturi li donarà 60 litres minut amb la FiO2 que jo li demano. I si jo li poso una Venturi al 50%, és igual la quantitat de gas que aquesta persona mogui durant un minut. Entrarà un 50% d'oxigen.
Val, val.
Un sistema molt precís de saber quant d'oxigen estàs posant. Quin problema té? Que és una mascareta. Per tant, la tens enganxada a la cara i et molesta. I la gent, quan s'ofeguen molt, tendeixen a treure-se-la. Tot i que té els orificis, t'entrega tot l'aire que tu necessites, però la sensació que el tens davant la cara i et molesta, la tens. I no te'n pots escapar. I per tant, és una de les primeres coses que farem és intentar-nos-la treure perquè necessitem que entri tant gas com puguem. Quan resulta que potser t'interessa més tenir-la ben posada perquè aquest entès d'oxigen, que és el gas que necessita. Però això, el teu cervell té altra feina quan estàs fotut. Aquesta és la mascareta Venturi, és la més habitual. Tots la coneixem, tots l'hem fet servir. Tenim clara aquesta?
Sí.
Perfecte. Anem a l'altra, la mascareta amb reservori Monaghan. Aquesta mascareta, com la coneixes tu també? De reservori Monaghan i té algun altre nom? La mascareta d'alta què?
Alta concentració?
No n'he sentit mai la mascareta del fluxe?
No, jo he sentit sempre alta concentració.
Doncs has sentit bé.
Veus?
Perquè és una mascareta que el que fa és acumula oxigen a la bossa durant tota l'estona. Aquests 15 litres, que és el màxim que dona un cavalímetre normal, si jo estic exhalant part d'aquests 15 litres se'n va, aquí el que fa és tot el gas va dins la bossa. Quan jo inhalo, s'obre una vàlvula i jo m'emporto tot el gas que hi ha dins la bossa. És a dir, si en aquella bossa hi ha mig litre i jo inhalo mig litre, tot el gas que inhalo ve de la bossa. Hi ha un sistema de vàlvules, hi ha una vàlvula inspiratòria de la bossa cap a la mascareta, hi ha unes vàlvules aspiratòries en els orificis de la mascareta que quan jo exhalo surt el gas per allà. Hi ha gent que diu que aquesta alta concentració arriba fins al 100%. Mentida, una mascareta d'alta concentració no és estanca, per tant es barrejarà segur. Val més pensar que és un 80% la concentració d'oxigen que inhales, i ja en parlarem també. A vegades tinc dubtes fins i tot d'això. Però és un sistema de baix flux, perquè no dona tot el flux inspiratori que el malalt demana. Per això la concentració no és del 100%. Hi ha mascaretes que, per evitar la sensació aquesta que la mascareta no dona prou perquè tu estàs xuclant i la mascareta no deixa entrar l'aire, hi ha mascaretes de reservori que n'hi diuen amb reinhalació, que és que no tenen vàlvules, tenen els forats allà. Llavors, clar, tu quan exhales, part del gas queda dins la mascareta, però quan inhales, entra més bé l'aire. Això no en tenim, jo no n'he vist aquí al país. Totes les que he vist són d'alta concentració amb vàlvules aspiratòries i deixen sortir el gas, però quan tu inhales no entra pels forats, entra per la bossa. Això té el problema que el malalt que s'ofega de veritat, quan intenta respirar aquests 60 litres minut...
Buida la bossa cada vegada.
I de seguida.
Sí.
Perquè estem parlant d'inspiracions de litre i mig, i la bossa que hi ha d'haver-hi mig litret, com a molt, la sensació que no dona prou, per tant això explica un dels motius pel qual la gent es treu la mascareta, perquè hòstia, allò els hi fot molta nosa. I és un problema. Llavors estàs en una guerra contínua de posis la mascareta, treu-la, és un puto merder, això. És una mascareta d'alta concentració, però de baix flux. He sentit molts anys una mascareta d'alto flujo. No és del flux, és de baix flux. I això s'ha de tenir present. És un dels motius pels quals, de vegades, la gent que no la podem controlar, per tant, la seva situació d'estar superat perquè s'ofega, doncs se la treuen. I de fet, m'atreviria a dir, jo crec que ho hem viscut tots, i si no ho veureu, és gent que s'ofegava a l'hospital i es paren a la planta, i quan arribes veus que la mascareta no la té posada. I la infermera et diu, no, si és que li he posat la mascareta quan t'he vingut a avisar. Correcte. El tio s'ha agobiat, s'ha tret la mascareta i que sigui que l'ha portat a ofegar-se o tenir la sensació que s'ofega, que no és el mateix, doncs la liem. Sí, aquesta és la mascareta reservori. Això que deia els bombers, una de les coses que fan, que a mi quan vaig veure la primera vegada aquí vaig pensar, això no ho estic entenent, ells només tenen aquesta mascareta. És una forma també de, doncs, no has d'estar barallant amb dos dispositius i tal. I el que fan és, si la persona s'atura no sé quan, doncs deixen la bossa de reservori queda tancada, no s'obre, treuen les vàlvules aspiratòries i tens una mascareta simple. I li fots, doncs, 4 litres, 6 litres. Que s'atura, jo què sé, no, és que els números no me'ls sé, me'ls va passar una companya que justament es dedica això, però no els tinc ara presents, no? Que resulta que li has de posar una alta concentració, doncs goita, poses les vàlvules, obres la bossa i ja li has posat l'alta concentració. Amb un sol dispositiu ho fas tot. Com que aquí nosaltres parlem per professionals sanitaris, crec que això no té massa sentit, però bueno, si no ets professional sanitari, doncs igual t'estem demanant moltes coses que costen, no? I manipular la mascareta, si no saps què estàs manipulant, doncs pot ser una merda. I de fet, crec que m'atreviria a dir que tots hem vist venturis que no fem bé, perquè la venturi va en manipulació de la mascareta i cabal del cabalímetre. I gent que té enroscat allà perquè doni el 50, però en comptes dels 15 litres del cabalímetre en surten 8. Doncs no li estàs donant un 50. Que li estàs donant? No ho sé, però un 50 no. Perquè van les dues coses juntes. Va el cabalímetre i l'obertura. O al revés. És que va 15 litres, ja va 15 litres, però tens l'obertura del 24%, que és la més petita que dona un venturi. Per tant, quan li estàs donant? No ho sé. No és un 50, que és el màxim que et donaria el venturi, i no és un 24. No ho sé. I ens queda un últim dispositiu, i jo ja acabo, que aquest és bastant modern, i crec que el fem servir menys del que tocaria, perquè també costa uns quants calarons, també, aquest, eh? Són les ulleres nasals del flux. Això, tots els que treballem en hospitals crec que ja les hem vistes, els que feu. Només extrahospitalària, pot ser que sí, pot ser que no. Aquestes ulleres nasals del flux són com les ulleres nasals, oi? De fet, l'únic que s'assembla són les prolongacions que van dins del nas, les prolongacions nasals, i que passem la manguera per darrere l'orella per fixar-la. La resta canvia bastant. Per què diem que són del flux? Doncs perquè això va en un dispositiu, ja sigui un respirador específic o un cavalímetre mesclador adequat que li pots fotre el flux que et doni la gana. 60 litres, 80 litres, els que vulguis. No te l'acabes. Flux de què? Doncs d'una barreja de gasos. Li pots posar una barreja de gasos d'aire ambient, 21%, o només oxigen, que llavors serà 60 litres d'oxigen a tota castanya. Perquè una persona pugui tolerar que li entrin pel nas 60 litres per minut de gas, o li escalfes i li poses una miqueta d'humitat, o no t'ho aguanta. Perquè ja quan hem fet el tonto i ens hem fotut els 15 litres amb les ulleres nasals, un ratet encara vas fent, però quan portes una estona quedes ben sec, eh? De fet, ja no és només amb les ulleres nasals. Si l'has de tenir gaires dies amb una aventura al 50%, segurament hauries de posar-hi un sistema d'humidificació perquè no sigui gaire sec. Perquè és que si no, si has d'estar bevent aigua contínuament només per reposar tota l'aigua que perds per evaporació quan t'entra el gas sec, oi? Aquestes ulleres nasals, doncs això, tenim un sistema que l'escalfa. Aquest sistema bàsicament és una cassoleta, una forma de campana petita, que té un escalfador sota, que ho omples d'aigua destil·lada estèril que baixa per gravetat, aquí s'omple, es vaporitza, i per unes tubuladures escalfades, perquè si no condensaria la tubuladura i seria un merder, doncs et tira aire que et surt directament a 37 graus pel nas. Aquest sistema té moltes coses bones, és molt confortable, a la gent li poses això i està encantada la vida, pots menjar amb això. Té la pega que si no montes bé els cables, igual la pots liar molt parda i que en comptes de 37 et surti 42, i llavors potser el pacient et diu que s'està cremant i tu li dius, ah, són collonades, cuidado amb això. És complexa de muntar perquè té un sistema de controls, hi ha un mesurador de temperatura a l'entrada de la cassoleta, un mesurador de temperatura a la sortida de les ulleres nasals i un cable per donar corrent a la resistència elèctrica que està dins de tota la tubuladura perquè ho escalfi. Vull dir que té una complexitat tècnica, però és molt confortable pels pacients.
Sí.
Val bastants calés. També, això és discutible, però això en parlarem quan parlem de ventilació mecànica, també aporta una altra cosa, que és com que hi ha tant flux d'aire que entra, doncs fa una cosa que n'hi diem pip, bueno, CPAP, més que pip, perdó, que és que hi ha més pressió en totes les vies aèries i el fet de tenir més pressions a les vies aèries doncs permet una sèrie de coses que això prefereixo parlar-ne quan parlem de ventilació mecànica. Té una gran pega, i per això no és en extrahospitalària, que és que es menja l'oxigen que flipes. I si una bala d'oxigen de 1.000 litres, aquestes de 5 litres a 200 bars, que són 1.000 litres, a 15 litres, dona per... Em sembla que és una hora, menys d'una hora. Doncs a 60 litres et dura una bombona petita, dura un quart. De part que no t'ho dona. Hauria de tenir una altra mena de cavalímetre o anar amb el respirador i tal. Els respiradors ara nous del SEM, el Monal T60 aquest que tenim ara, aquest permet fer oxigenoteràpia d'alt flux. Però com no tenim les cassoletes per fer-ho en extrahospitalari, millor que no les tinguem perquè ens menjaríem l'oxigen del cotxe en una hora. Pràcticament. Una hora i mitja, la borrada de litros que portem, que portem uns 6.000 litres, però no se'ls mengem amb res. És una de les pegues que té. Clar, això, si estàs en un lloc on tens dipòsits d'oxigen líquid, pots tirar el que vulguis, però en circumstàncies de transport i tal, doncs és una miqueta un problema. Ulleres nasals del flux és l'últim que volia explicar-vos. A les notes de l'episodi hi haurà els enllaços a les infografies on hi ha imatges d'això, tot i que crec que ara mateix tots els professionals sanitaris que ens esteu escoltant crec que totes us sonen. I ja està. Jo he acabat d'explicar els dispositius d'administració d'oxigen.
O sigui, el de dispositius del flux tenim la mascareta Venturi i les cànules nasals del flux. Del flux només tenim això.
Només tenim això, sí, sí, sí. Ara la pregunta és, si algú s'ofega molt, què és millor? Una mascareta d'alta concentració que dona el 80% però que el tio se la treu o una Venturi que dona el 50% però que el tio l'aguanta?
Home, si se la treu no li servirà de res, evidentment. Per més de concentració que hi hagi, no, ja, no sé.
Lo seu és tenir l'infermera allà barallant-se amb ell i anar-li fotent la mascareta tot el rato, però això a vegades acaba malament també aquesta història. Llavors se t'encabronen encara més i aquestes són les coses a tenir presents. Quan parlem de ventilació mecànica, hi ha un moment que haurem de decidir si és millor una ventilació mecànica no invasiva que toqui o unes ulleres nasals del flux, perquè aquí hi ha un moment que competeixen els dos, que això ho deixarem per quan parlem d'això, que aquí... Hòstia, igual podríem fer una, saps, una baralla de galls, agafar un que digui que la UNAF mola molt i que l'altre... Que de fet no ho he dit, això dels ulleres nasals del flux, l'abreviatura que he fet servir és UNAF, oxigen nasal del flux. En anglès és High Flow Nasal Cannula, HFNC. Però això, doncs quan parlem d'això, igual hauríem de buscar algú que digués la, una baralla. Jo UNAF i jo BNI, no invasiva, a veure què, a veure qui guanya. En fi, bueno, ja està, vinga. Doncs
pues fem-ho. Molt bé, a veure, molt interessant. Res, continuem. Què voleu que continuem amb les recomanacions?
Home, toca el menges més, Xavi.
Ara el menges més, Ara vols que parli jo una estona?
Oh, clar. Va, què tens de menges més? Vinga, segur que tens algú.
Aquesta vegada no parlarem d'un article del Journal of Hospital Medicine i ens anem directament a unes guies que són molt recomanables perquè normalment, metodològicament, estan molt bé, que són les guies NICE. que són del Regne Unit. Hi ha la número 250, que parla sobre el diagnòstic i el maneig de la pneumònia. Aquesta està publicada al setembre de l'any 25. I concretament d'això volia parlar de les indicacions de demanar estudis microbiològics a les pneumònies. Perquè, no sé vosaltres, però molt sovint ens trobem malalts que ens venen a visitar i tenen una pneumònia, doncs de vegades els hi demanem estudis, per exemple, de PCRs i d'antígens en orina i no sempre ho fem de forma correcta. Concretament en aquesta guia, aquestes guies són bastant llargues. Aquesta de la pneumònia són 60 pàgines.
I dius que és la guia 250?
Sí, és la NG250.
Hòstia, espero que les antigues, o sigui, vagi sumant a l'antiga, perquè si no, 250 guies... Hòstia santa, sí.
La veritat és que no sé si en tenen 250 o les noves actualitzacions deuen sumar el número, no ho sé. La qüestió és que l'urgència és que moltes vegades anem de vegades moltes més coses de les que realment necessitem o realment el resultat d'aquestes ens faran canviar el nostre diagnòstic o el nostre tractament o el pronòstic, és a dir, que ens farà canviar alguna cosa. Moltes vegades demanem coses perquè ho fem sistemàticament i les iniciatives aquestes de lesis more i que facis les coses per algun motiu, per exemple, la iniciativa Essential de l'Aquas, es tracta de recomanar deixar de fer coses normalment perquè no aporten valor, deixar-les de fer de forma sistemàtica. No ens confonguem que nosaltres aquí diem ara, doncs no està recomanat això. No, no, el tema és que no està recomanat fer-ho de forma sistemàtica. En el pacient concret, individual, amb noms i cognoms i amb els seus antecedents i el seu estat clínic actual, poder sí que en aquell malalt cal demanar-li uns antígens en orina per veure si és un pneumococ o és una legionela. Però de forma sistemàtica, en les pneumònies de baixa gravetat, que pots definir-ho, per exemple, amb el CURB 65, els que tinguin una puntuació de 0 punts o 1 punt són pneumònies de baixa gravetat, de bon pronòstic, de poca mortalitat, i que en principi, si no hi ha cap altre motiu especial, sobretot, no sé, en temes socials o que no hi hagi recolzament, etc, etc, doncs són pneumònies que podrien fer el tractament ambulatori. Doncs en aquestes no caldria, de forma sistemàtica, fer-los uns antígens en orina. Tampoc hauríem de fer-los un esput i fer un estudi microbiològic en l'esput ni uns hemocultius. Si penses que és un CURB de 0 o d'un punt i que si no hi ha altra cosa l'enviaràs a casa perquè faci el tractament antibiòtic a casa. En aquests no ho hem de fer-ho. Sí que en els que són de gravetat moderada o alta, és a dir, en els que són d'un CURB 65 de 2 punts, que serien els que serien de tractament o d'observació unes hores i després decidir si l'altes o ingressa, o els que són ja d'un CURB de 3, que tenen una mortalitat considerable, que aquests són d'ingrés hospitalari, en aquests sí. En aquests sí que hauríem de fer uns antígens en orina per veure si és un pneumococ i després podem desescalar i fer servir un antibiòtic de menys ampli espectre, o si és una legionela, la recomanació d'aquesta guia és que els antígens de legionela els demanem només en les persones que tinguin risc de tindre una infecció per una legionela, que serien bàsicament els que estan exposats a aigües estancades, per lo que sigui, on visquin, o professionals que treballen amb sistemes d'aire condicionat i 8 hores al dia estan remenant no sé què d'aire condicionat, i aquests sí que són de risc de tindre una pneumònia per legionela, que són molt poc freqüents, però si és una pneumònia moderada o alta gravetat i treballa amb això, per tant té risc d'infecció per legionela, en aquest sí que l'hauríem de demanar. Aquesta guia és molt més àmplia i t'explicarà moltes més coses, de, per exemple, de demanar els hemocultius en la pneumònia, a no ser que hi hagi algun altre motiu, doncs només quan pensis que aquell pacient amb una pneumònia té una asèpsia. Si no, no t'ajudarà en res. O demanar un cultiu d'esput. Si no és una pneumònia amb una gravetat moderada o greu, tampoc té molt de sentit, a no ser que hi hagi un altre motiu específic. En resum, el que volia ressaltar és això, que només amb pneumònies de gravetat moderada o alta són els que hem de demanar antígens urinaris de pneumococ i de legionela. Evidentment, cadascú en el seu hospital o en el seu centre on treballi tindran les seves guies de recomanació per la pneumònia, però bueno, no està de més llegir-se o consultar aquestes guies NICE, perquè normalment, metodològicament, estan molt ben fetes. I això és el que volia comentar, Albert.
Aquesta secció em va mal sempre, perquè ara mateix la meitat dels protocols aquests de triatge avançat que fem infermeria perquè patates cauen. Ja no dic protocol, vull dir, però... Febre, el circuit llarg, entra algú amb 38, cauen uns hemos. No sé si es tramitaré o no, però els hemos cauen. Clar, té molt a veure que les infermeres rebem ràpid els pacients I abans el metge no els ha vist passar molta estona. I tu els hi has fet moltes coses abans de forma autònoma.
Sí, vas fent feina per ja tindre-la feta i després poder anar més ràpid.
Sí, i crec que és un problema, perquè llavors fas molta més feina i d'una banda sempre puc justificar i dir, és que els metges m'ho demanen sempre, però és que no saps fins a quin punt a vegades t'ho demanen perquè ets tu que ho has fet.
Sí, o perquè quan va el metge a visitar-lo, clar, ja veu allà el pipí, ja veu els hemos i no sé què, i diu, si tan a mà m'ho poses, jo ja sé que sistemàticament no ho haig de demanar-ho, però és que sembla que gairebé sigui el destí que em faci demanar-lo, saps? I de vegades és difícil.
Si a sobre li dius al resident, fes cas del que et digui l'infermera sempre,
sí.
Tens un problema. Perquè, clar, si l'infermera ha tret uns hemos, com no li demanaràs uns hemos?
Sí, és com quan veus molt clar que a un pacient no li has de demanar un TAC craneal per un TC o per el que sigui. Clar, si després el company de feina o l'infermer o el pacient te diu i no li faríem un TAC, hòstia, tu ja saps que no li has de fer... Però després has de lluitar contra... I dius, no es morirà perquè li faci un TAC. Em demanem no sé quants cada dia. Potser això sí que és així, també, no? Una part és que com que si ho tenim tant a la mà i gairebé ja només falta fer un clic en l'ordenador per demanar uns antígens, dius, li demano. Si això ho apliquéssim amb totes les recomanacions aquestes de menys és més, potser sí que estalviaríem feines i al final del dia ens sobraria temps. No ho sé, però...
Jo crec que temps ja trobarem la manera que ens omplim. Però, hòstia, això... Passa sovint, quan fem aquesta secció i tu expliques coses, és un... Uf. Llavors penso que hauria de barallar-me a casa meva per fer alguns canvis i se'm passa.
Un dia hauríem de fer un cas clínic i dir, mira, aquest no li farem una gasometria arterial perquè amb la venosa en tenim prou. Aquest no li posarem el paracetamol endovenós perquè oral li farà el mateix efecte. I no li demanarem un pipí perquè els antígens ens és igual. I fem-ho tot així i aviam si som capaços de calcular l'estalvi de temps invertit per tothom. Ja no dic la despesa econòmica dels dispositius i mil històries de proves i no sé què, que potser també ens estalviaríem.
Això que acabes de dir, ara que ja ens estem ensenyant a les noves generacions amb molta simulació, i no sé si us passa a vosaltres, però quan em toca anar a simulacions, sempre penso, o sigui, a veure per on em sortiran, perquè sempre van a fotre't per la banda més complicada possible. Igual hauríem de fer-ho al revés. És a dir, aviam, aquesta radiografia què era? Una pneumònia vulgar. Doncs per què, collons? Hauríem de fer simulacions al revés. De fer menys. Jo crec que ens explota el cervell.
Home, si vas amb... No, anava a dir, si vas una...
Sempre vas a la simulació pensant que se't pararà. El que no saps és quan, no? Mira, si resulta que no es para i que resulta que és una urgència vulgar...
Home, si és una bona simulació, està ben estructurada i pensada, no hauries de tindre la sensació tu de que t'estan intentant putejar o buscar les pastigolles o buscar-li tres peus al gat. Perquè ja normalment, si no fas res, ja dona per molt per discutir-ho després i fer el debriefing i treure molt de suc sense buscar-hi complicacions, eh? Vull dir que de vegades la gent, si els vas a putejar, potser a la pròxima simulació diuen jo no vinc, saps? Perquè m'esteu posant aquí trampes que sembla això un escape room per putejar-me i tampoc és això.
Apunta't una simulació d'això, de la pneumònia aquesta persona que s'ofega i a veure què tal. A veure, ja m'explicaràs, a veure com et van.
Veiem quin dispositiu també d'oxigen li posem, no?
Exacte, sí. Segur que d'entrada li fotran una alta concentració. Hola, què tal, Monaghan? Per què? Perquè sempre posem Monaghan. Perquè sempre estan fotuts. I de vegades no cal, tot el contrari. Molt bé.
Perdó, un moment, deixa'm fer un parèntesis. De la Bussignac no ens has dit res, o no era el moment?
No, perquè he cregut més oportú, com que té molt a veure amb pressió, he cregut més oportú parlar-ne quan parlem de ventilació mecànica, de ventilació mecànica no invasiva. Evidentment, la CPAP de Bussignac, que ara hi ha algun dispositiu nou que fa exactament el mateix, i bueno, va algo millor i tal, clar, no és mecànic, però fa CPAP. I la CPAP és una cosa que s'entén molt millor quan parles de ventilació mecànica. Me'l guardo per parlar-vos d'aquesta CPAP de Bussignac, que també haig de dir que no l'he vist aquí, al meu país. L'he vist al país del costat. Bueno, també és el... Bueno, és igual, ara, hòstia, ara que acabo de dir, ara em fotran a caldo els col·legues catalans que viuen a l'altra banda de la frontera, em canejaran. Oh.
No passa res.
Va, canviem, anem a l'Urgent Mot, Xavi.
Urgent Mot, Xema. Tu què tenies, Albert? Va, jo és que també en tinc...
Jo tinc un dubte, i de fet és el dubte que he esperat al principi, perquè m'heu sentit parlar de flux i de cabal. Llavors, aviam, jo he fet una traducció de l'anglès i allà on en anglès deia flow, li he dit flux, i on deia flow rate, li he dit cabal. Quan vaig a les definicions del diccionari, la definició de flux, de l'excepció que crec que toca, és flux moviment incessant d'allò que es mou en una direcció concreta, posa exemples el flux de glaç, el flux d'aigua, del vent, i l'altre que crec que és la que tocaria, potser, que és el moviment d'energia de partícules expressat habitualment per unitat d'àrea i de temps. Àrea i temps, temps sí que ho expreso, però àrea no sé. I a cabal em diu, una de les excepcions que hi ha, és quantitat d'aigua que passa per la secció d'un riu o d'un canal per una unitat de temps. Llavors, aquí citaria algun filòleg o algú que hi entengui que em digui, no, mira, aquí has de fer servir flux i aquí has de fer servir cabal. Perquè, clar, segons això, si em vaig estricte, no hi ha sistemes del flux, hi ha sistemes del cabal o de cabal elevat, si vols dir que quedi més maco.
Però el cabal, segons has llegit tu, només és de fluids, no?
Bueno, el gas és un fluid, vull dir que...
El gas és un gas, no?
No és un fluid. Els fluids són gasos i líquids, però estic aquí que, no sé, algun d'aquests que ens escolta que la toqui a veure què. Jo m'ho he resolt així, goita. Allà on diu flow, ni dit flux, i on diu flow rate, ni dit cabal. Però se'm fa un garbuix al cervell de dir, bueno, ara aquí què ets a dir? Clar, el que va a la paret té un nom que parla de cabal. Llavors, no ho sé. Oients, jo què sé, ajudeu-nos, digueu-nos alguna cosa d'això, a veure què us sembla.
Volem investigar-ho, això,
La meva aportació urgent mot és un dubte. Veus que bé? En comptes de portar alguna cosa d'informació, porto problemes. Quina novetat.
Sempre donem feina.
Va, i què tens tu per l'urgent mot?
Jo t'he sentit diverses vegades que parlaves de fluxa.
Ah! Espera, que em pico la mà perquè...
I per què parles de fluxa?
Perquè m'he equivocat, bàsicament.
Ah.
Això ja ens en vas parlar tu, no recordo en quin episodi, però ens en vas parlar tu i vas fer servir també una paraulota que no fa servir ningú. De fluix.
O sigui, fluxa, no. El que tu parlaves de les cànules del flux és flux. F-L-U-X, que es pronuncia flux. I el fluix és el fluix vaginal, que no es diu fluxa ni no sé què, es diu fluix, amb U-I-X. Però quan parlem de les cànules o del flux inspiratori, expiratori, el flux forçat i tot això és acabat amb UX, que es pronuncia en CS, flux. Res, una parida, I després, relacionat amb aquest tema... Ah, sí, també t'he sentit a dir, ho has dit de diverses maneres, però és la bomba d'oxigen. Les ampolles aquestes, els bidons d'oxigen que van amunt i avall i tal, són bombes. No són ni botelles, ni bales, ni tancs, ni bombones, ni biberons. Són les bombes d'oxigen.
Que això no ho podem dir quan vas amb avió, perquè igual t'emplumen.
Exacte, sí. Què més? La màscara Venturis... Jo diria que màscara amb reservori, que el Monaghan... Bé, clar, TerpCat, el concepte de Monaghan, no el fa servir, sinó que et recomana que facis servir el nom de màscara amb reservori. Aquí no n'hem parlat, però ho hem dit diverses vegades, és el tema del respirador manual, que el que fem servir aquí és el de la marca comercial Ambu, que és un respirador manual. Hi ha un que no me'n recordo jo mai, és quan escoltes el pacient i sents sibilacions. En lloc de dir sibilàncies, n'hauríem de dir sibilacions, una sibilació. El dia que parlem de la ventilació mecànica, hi ha diferents termes que normalment els fem servir malament, i el que sí que has parlat del pulsioxímetre, en lloc del saturador, saturòmetre i tot això, que no són correctes, sinó que el terme més correcte segons el TermCat, a l'hora de parlar entre nosaltres, diem-ho com vulguem, però si ho estàs escrivint en algun lloc o t'interessa que quedi correcte, en lloc de saturador o saturòmetre, parlem de pulsioxímetre i així ens quedarem més guai. I ja està, Albert, relacionat amb això...
Molt bé. Va, anem a les recomanacions, Xavi. Llenço jo o llences tu?
Llença tu.
Llenço jo? Va.
Sí.
Ja sé que els blogs és d'una altra època, és del Pleistocè internetil, però jo tinc un blog... Mira, fa unes setmanes vam parlar d'una cosa que ens havia fet un oient, que ens havia fet l'Octavi, de l'Emergency App. Pues aquest és un blog d'un oient nostre, també. El blog es diu urgenteicronico.com. És un blog en castellà d'una metgessa jove i, com tots els blogs, explica les seves coses. Hi ha coses de clínica que són rellevants, jo he pres coses allà, però hi ha una part que m'agrada molt, que és aquesta part holística que tant trobo a faltar últimament. Últimament no sempre, però últimament potser m'agrada només. Doncs de veure els pacients com... Aquestes coses tan d'infermera, de la visió holística del pacient, la relació d'ajuda i tal, que la veritat és que cada vegada trobo més important. Té una entrada molt divertida, ara no fa massa, de la terapèutica tradicional d'una zona rural, que és interessant de llegir perquè te n'adones de com les persones ens comportem i ens relacionem amb la salut. No? I penso que això és rellevant, perquè ara moltes vegades tenim la sensació que nosaltres, com a professionals, som els únics que tenim el coneixement i després te n'adones que, hòstia, la gent es comporta com vol, no com tu creus que haurien de fer-ho. I tenir aquesta visió. A total, que us el llegiu perquè, exemple, si us agraden les coses superficials i els TikToks de 30 segons, no cal. No cal que hi aneu perquè no us agradarà. Però si us agrada donar unes quantes voltes, la closca és interessant. Amb alguna de les entrades que vaig llegir em va fer pensar en una recomanació que vaig fer al principi, ja fa 4 anys, d'un llibre que es deia Being Mortal, de la Tulga Wande, que parlava del procés de mort i de tal. Hòstia, alguna de les entrades que té que parla d'això també vaig pensar, aquesta és interessant també. M'ha agradat molt. Em sembla que parlarem amb aquesta mossa perquè... Crec que té coses interessants a explicar-nos.
Molt bé, fantàstic, vinga.
Mai, tu, Xavi, què tens?
Mira, jo Pel tema de feina, ara estic fent algunes coses amb intel·ligència artificial, aplicat a urgències. N'hi ha una que ja l'explicaré quan l'haguem començat, ja ho explicaré. Però bueno, ara suposo que sabeu que fins fa poc teníem una eina que utilitzava intel·ligència artificial, que era l'Open Evidence, que per temes de lleis de la Unió Europea d'intel·ligència artificial relacionada amb dispositius mèdics, doncs com que era un producte, si no m'equivoco, l'Open Evidence americà, doncs aquí a Europa som molt més restrictius i qualsevol cosa relacionada amb intel·ligència artificial i sanitat ha de complir 2 milions de regulacions i de permisos i d'etiquetatges i d'històries. Doncs jo diria que a principis de mes de maig, quan obres a la pàgina web d'Open Evidence, te diu que no hi tens accés. Si estàs entrant des de la Unió Europea, doncs no hi tens accés per a la llei no sé quantos.
Xavi, digues. Al principi que he dit que volia comentar una cosa de les desrecomanacions és aquesta, justament, que l'Open Evidence ha deixat de funcionar.
Ah, vale, vale.
Aquí podríem discutir tota la qüestió ètico-legal que hi ha darrere d'això, perquè és interessant, però si no podeu viure sense l'Open Evidence, hi ha una cosa que es diu VPN.
Que es diu, perdona?
VPN.
Ah, sí, sí, sí.
També serveix per quan els del futbol donen pel cul. Sí, la Liga Professional de Futbol no sé com s'ho aconsegueix, però aconsegueix que la meitat de l'internet d'Espanya, quan hi ha partits de futbol, se'n vagi a la merda. Doncs serveix per estalviar-te això. De VPNs n'hi ha moltes, però hi ha una opció a nivell friki elevat, que és fer servir la xarxa Tor. Si aneu amb mòbil, hi ha una aplicació que es diu Orbot, i podeu fer servir un navegador que es diu Firefox Focus. La xarxa Tor és allò que no diuen la web fosca, doncs és això. No em pregunteu com és que ho sé, vale? Ja està.
Vale, no, això...
Pots fer servir, vas via Orbot i Firefox Focus amb el mòbil, que per internet ho pots fer-ho, però bueno, com que encara no m'he barallat gaire amb el meu Linux per fer-ho això, però et podries arribar a fer servir l'Open Evidence als United States, eh? Que parla en català, això sí, però està als States. Ja està. Ens va avisar un oient d'això, diu que per l'Evidence no va. Bueno, tens maneres de fer-ho. Amb una fots el Tebas, el de la Liga Professional de Futbol, que això també sempre és un plus. Ja està. Continua, Xavi. Explica'ns què tens tu que hagi d'anar millor que aquest trasto.
No sabria dir-te si millor o no, però tenim diverses opcions. Jo avui només comentaria, doncs un altre dia, si voleu, fem un repàs de les diverses eines que tenim. Però és una eina que es diu Heidi Health, que és d'una empresa australiana, si no m'equivoco. I aquesta eina, de fet, no està pensada per donar, doncs, informació per prendre decisions i tal en temes de medicina, en temes de salut, sinó que està pensada inicialment pel tema d'escriure. Ara ja hi ha alguns llocs que ho fan, però d'aquí 4 dies no escriurem els informes. No sé com, però els pacients ja donaran per donat el seu consentiment quan entren en un centre sanitari perquè una intel·ligència artificial capturi tot allò que ell diu i que el professional parlen, i tot allò una intel·ligència artificial entrenada i que tu la podràs adaptar a les teves preferències i formes d'escriptura, quan te sentis a l'ordenador per escriure què li ha passat al malalt, des de quan, quina periodicitat, etc, etc, tot això que li has preguntat ja ho tindràs escrit. I a més, de forma correcta, ben estructurat, ben ordenat, i tu li podràs dir, no, jo vull que ho escriguis en un format més, jo què sé, més acadèmic, i etc. I ho farà així sempre. L'únic que hauràs de fer és llegir, comprovar que allò sigui veraç i que sigui exactament el que has parlat amb el pacient, perquè és una intel·ligència i sempre pot al·lucinar, i per tant, mira tu, repassa tu, modifica el que calgui, però tindràs bastanta feina feta, i al final aquestes màquines això ho fan millor que nosaltres. I a més ho podran fer-ho amb l'idioma que tu li diguis. Però bueno, aquesta eina Heidi, a més d'aquesta funció de redactor o d'escriva, té una funció que ells en diuen evidència. És un buscador, doncs igual que el que teníem en Open Evidence. I tu allà li fas les teves preguntes com fes servir amb un chat GPT, amb un Gemini o amb el que tu vulguis. Doncs li fas les preguntes com li faries a qualsevol persona. I ell te respon, la majoria de vegades te posa les referències bibliogràfiques, és a dir, no te respon i te diu creu-t'ho sí o sí, sinó que te posa les referències bibliogràfiques, que pots llegir i consultar, i que la majoria són referències bibliogràfiques europees o la majoria espanyoles. Si li preguntes sobre la pneumònia, te dirà la Societat Espanyola de Pneumologia o la Guia Espanyola de no sé quantos, i serà més centrat en el que aquí podem fer. Jo ho he provat, no intensament, però ho he provat forces vegades i penso que és bastant comparable amb el que teníem amb el Open Evidence.
Ja has comprovat que les citacions aquestes que diu siguin de veritat o se les inventa? O...
Sí, sí.
Són de veritat, inventa poc aquest.
Sí, sí, són de veritat, sí, sí. Evidentment, aquestes eines, sempre hi ha una versió gratuïta i una versió no sé què i una altra versió extra plus no sé què. Aleshores, hi ha l'avantatge, almenys inicial, que per estudiants i per residents és gratuït la versió més bona. La Pro no sé què és gratuïta. Per tant, si la teva residència dura 4 anys o 5 anys, suposo que cada any els hauràs d'anar enviant un certificat conforme encara ets resident o encara ets estudiant i podràs fer servir la versió Pro d'aquesta eina. Si no, hauràs de fer servir la versió menys Pro, que no sé exactament ara les diferències que hi ha entre una i l'altra, però bueno, és una eina que pot substituir l'Open Evidence i sobretot pels residents anava molt bé i que ho fèiem servir força, penso que de forma bastant generalitzada. Jo els animo a tothom, i els estudiants en particular que podran disposar de la versió Pro, que es donguin d'alta i que la facin servir i que ens diguin després quina impressió els ha donat, quins pros i quines limitacions, que segurament em deu tindre, perquè una eina 100% perfecta amb això encara no la tenim, però aviam si ens ajuden a poder fer una bona recomanació de coses molt bones i limitacions que té. I ja està, això, Albert, és el que volia comentar d'aquesta recomanació. La Heidi.
Heidi Health. Com això de Heidi, hi haurà uns quants jovenets que no sabran de qui estem parlant, eh?
És possible, sí.
És d'una altra època, això. Hòstia, Xavi, això em genera... Ja en vam parlar l'últim dia, en haurem de parlar amb més intensitat, perquè... Quina por.
D'aquestes eines, d'aquesta...
Sí.
Bueno, totes les tecnologies sempre han causat rebuig i por.
Sí.
L'escriptura també és una tecnologia que va aparèixer... No feia falta, vull dir...
Sí. No sé quin filòsof grec deia que es perdria el coneixement perquè no es transmetria de veu. De totes maneres, ara que dius això dels transcriptors, em sembla que hi ha una empresa catalana que també té un programari de transcripció d'aquest. O sigui, això mateix, un transcriptor, mira, igual la podríem buscar i podríem demanar que ens ho expliquin. A veure si els torno a trobar.
Però centrat en salut? En temes de...
Sí. Quan has començat a explicar això de l'escriba, dic que és el mateix que feien aquests d'aquesta empresa catalana. Com que aquí va tot tan de pressa, igual ja no hi són, igual els han comprat algú, no sé. Mira, a veure si ja els buscaré, a veure si els trobo i els podem contactar, que ens ho vinguin a explicar i que em convencin que els del Mossad no sabran quina pressió arterial tinc en repòs. O els antihipertensius que em prenc, o jo què sé, coses d'aquestes.
Està començant a arribar notificacions. Mira quina pastilleta més interessant tenim ara.
Sí, exacte.
Justament el que necessitava. Com pot ser això?
No ens tenen perfilats ni res aquests del... L'Instagram que tenim del podcast, que ganes cap ni una, però ja has de ser-hi, perquè has de ser-hi, perquè si no la gent no s'assabenta el que dius i deixes de dir. Hòstia, els malparits... Ara, últimament, com que un dia vaig posar el Gros Índia, l'equip bomberil del SEM, que hi han afegit dos equips nous, que van amb infermera i amb els bombers, doncs ara estem més fot que sortir-me amb mandangues de bomberos amunt i avall per dos vídeos de bomberos que he vist, de bomberos fent coses d'això.
Sí.
Tinc una companya que ara ha començat allà, doncs va fer gràcia i, hòstia, només fot que sortir-me això, tu. Tenen perfilat, a més no puc. En fi, escolta'm, acabem aquí ja, perquè com sempre ens hem enrotllat com una persiana.
Val, molt bé.
I ens veiem el més que bé, no?
Ens seguim veient al Telegram i a aquestes xarxes socials i, si no, ens escoltem.
Molt bé. Doncs apa, que vagi molt bé, la propera.
Apa, adéu-siau.